Vinga, gent de l'Estat de Gràcia, fem un experiment molt senzill. Si jo us dic que ara parlarem de la píndola femenina, segur que us queda clar que em refereixo a la píndola anticonceptiva. En canvi, si dic que volem parlar de la píndola masculina, és probable que molts penseu a la Viagra. Però podria no ser així.
Podria no ser així, però ho és. El cas és que fins fa uns mesos, els primers resultats d'un estudi patrocinat per Nacions Unides sobre una injecció hormonal per homes feien pensar que estàvem molt a prop de desenvolupar un anticonceptiu masculí, però finalment l'estudi es va suspendre pels efectes secundaris del medicament.
El 1960, ara fa 57 anys, als Estats Units es va autoritzar la comercialització de la píndola anticonceptiva femenina per primera vegada al món. Però què passa amb la píndola anticonceptiva masculina? Avui a l'Estat de Gràcia en volem parlar, per això hem convidat el doctor Eduard García Cruz, que és uròleg de l'Hospital Clínic. Bona tarda.
Molt bona tarda.
I la doctora Rosa Ros, que és metge especialista en adolescència i educació per la salut, ha dirigit durant més de 20 anys el Centre Jove d'Anticoncepció i Sexualitat. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Píndola anticonceptiva masculina. L'altre dia ens ho plantejàvem a l'Estat de Gràcia. Per què? Per què no? Ara hi entrarem, però fem-ho pas a pas. Desgranem una mica el perquè de tot plegat. Doctor, quina seria la base d'una píndola anticonceptiva masculina? Com funcionaria?
El que fa és bloquejar la producció d'espermatozous, perquè com que ja nosaltres aportem al cos la testosterona bloquejarà el fet que els nostres testicles produeixin espermatozous. Per tant, del punt de vista farmacològic és senzill, no hi ha massa misteri.
Això és el que ens sorprèn.
Des del punt de vista farmacològic, però no és l'únic que tenim en aquesta vida.
No.
Però encara no hi arribem. De tota manera, com pot afectar la testosterona a la fertilitat masculina?
La testosterona, quan la prens de fora, diguéssim, quan la prens en injectable, en pastilles, el que fa és disminuir la fertilitat.
Parlant d'aquest estudi patrocinat per les Nacions Unides sobre uns assajos amb una injecció anticonceptiva hormonal que s'han interromput pels efectes secundaris del medicament. Però clar, efectes secundaris amb la píndola femenina també n'hi ha.
Sí.
I molts.
Uns quants.
Rosa. Que s'està mossegant la llengua.
No, perquè, esclar, com que he treballat amb nois i noies i he anat seguint, però jo ara li explicava a ell que durant una època aquí, amb un injectable de testosterona, amb un neuròleg, andròleg de la Tecnon, doncs varen portar tota una sèrie d'homes que se'ls injectava aquesta... No és píldora, és injectable, i llavors doncs feien anticoncepció. Això va ser un temps, n'hi va haver molts que ho van voler provar, i després es va anar diluint. Perquè de vegades doncs són persones, no?, que diuen, mira, engego aquesta història, anem a mirar com va, així també l'estudio, no? Però els estudis amb aquest tema sempre han anat avall. I en canvi amb la píldora de la dona, que és clar, moltes dones et diuen que és la seva revolució sexual, i és veritat això, perquè la dona és la que es queda embarassada, la dona és la que ha de passar tots els ets i uts d'un embaràs desitjat o no desitjat, no? Doncs va començar amb uns efectes secundaris molt importants, i ara és veritat que s'ha investigat molt i que els efectes són mínims. Però quan tu llegeixes lo dels efectes secundaris de la masculina i de la femenina, són més o menys els mateixos, Vull dir que no són ni més ni menys. O sigui, aquí entra una altra part. Ara ja...
Sí, perquè ja la part fisiològica jo crec que ha quedat bastant clar, ens ho deia ara el doctor, l'eficàcia seria la mateixa que la píndola femenina.
L'eficàcia és molt bona.
L'eficàcia és molt bona.
I els efectes secundaris, al final els homes, quan ens falta testosterona i ens donen testosterona de fora, la testosterona dona pocs problemes. És un fàrmac que és molt segur.
Per tant, aquests són els factors fisiològics. Ara, factors culturals. La planificació familiar, pel que entenc, entre cometes, no és cosa d'homes. Hi havia una enquesta feta al Regne Unit el 2010 que deia que la majoria de dones van dir que no confiarien en les seves parelles per prendre un anticonceptiu cada dia, que creien que se n'oblidarien.
Veus?
Però tot és posar-s'hi, senyors.
Aquest és un tema complex.
Doncs comencem a explicar-lo.
Perquè també és puig i baixa, jo penso, perquè hi ha hagut èpoques, jo li deia ara a ell que les meves èpoques més joves, no?, en la que lluitàvem per tantes coses, doncs intentàvem també compartir i fer coses doncs conjuntament, i intentàvem a veure com es podia, i potser d'aquí va sorgir això que us he explicat, no?, d'aquest andròleg. Però després jo he vist amb els 20 anys de la direcció del centre com hi ha hagut un relaxament, no? Un relaxament altra vegada. L'època del virus de la immunodeficiència doncs va ser impactant, no? Les infeccions van ser tan impactants que el preservatiu es va utilitzar, perquè no pensem que, clar, que hi ha un mètode anticonceptiu per excel·lència, que és el preservatiu, i que és masculí, no? Vull dir que, sí, si pensem això, doncs també és important.
Sí, sí.
Però fer-lo servir com a anticonceptiu, doncs costa molt, costa molt. I té que veure també amb que tenim una sexualitat molt diferent i una manera d'expressar-la, de gaudir-la, de compartir-la molt diferent, homes i dones.
Però aquesta enquesta, és això. Aquesta enquesta del Regne Unit, però m'imagino que si la féssim aquí no seria gaire diferent, que comentaves tu, Roger, és el fet que les dones no confien en que ell sigui capaç de prendre la responsabilitat d'aquesta contracepció. És a dir, que culturalment se segueix considerant que la contracepció és cosa més de dona, com que és ella, com ara tu deies, Rosa, qui es queda embarassada o no es queda embarassada voluntàriament, que, escolta'm, ell, doncs escolta'm, jo no me'n fio d'un home que em digui s'ha fet la vasectomia, per exemple.
Per exemple, les dades que hi ha sobre ús de medicaments crònics, em sembla que ens oblidem entre una i dues de cada 10 pastilles. Ah, doncs imagina't si t'oblides de prendre la pastilla o...
Però a la inversa passa el mateix. Vull dir, les dones també podrien oblidar-se de prendre la pastilla, perquè elles no se n'haurien d'oblidar de prendre la píndola anticonceptiva.
Però probablement és el que comentava la Rosa, que com entre cometes la conseqüència la patirà, que és l'embaràs, etcètera, la patirà més la dona. Això amb homes és... jo veig majoritàriament homes i t'asseguro que les dones que veig són pacients molt més fàcils de tractar. Els homes són molt més complicats, ens costa més anar al metge, ens oblidem més de les coses. Jo probablement, si fos dona, preferiria prendre jo la responsabilitat que no pas deixar-li a la meva parella.
Si vols estar ben servit, fes-te tu mateix al llit. Això, saps què diuen? No,
em sembla al·lucinant. Em sembla al·lucinant, de veritat.
En tot cas, durant una època vam lluitar molt per la vasectomia. Parlo de fa anys enrere. I va augmentar molt la vasectomia, perquè les dones, en la lluita feminista, deien, escolta, posa't les piles, posa-les. Sí. Llavors la vasectomia va augmentar molt. Després hi va haver tota la història de si reversible, no reversible, i bueno, tots aquests temes de divorci, no? Esclar, quan es va legalitzar el divorci, aquí van començar també els problemes amb aquestes històries. O sigui, hem de pensar una mica en el procés també social, no? I cultural, com ha fet canviar coses constantment.
Reflexions que surten si parles d'aquest tema. Una és aquesta, que els homes potser se n'oblidarien perquè no els afecta directament. Una altra, que també se sent sovint si parles d'aquest tema, és els interessos econòmics de la farmacèutica. La farmacèutica controlada per homes, per tant, com que ho dirigeixen homes, doncs escolta, no tenen un interès particular en desenvolupar això. Això ho rebateu i esteu d'acord?
A veure, jo he estat llegint precisament, he fet una revisió abans de venir, i precisament hi ha un personatge que em sembla que és en una revista d'endocrinologia important, tractava aquest tema, perquè aquest última investigació s'ha tirat enrere el mes de novembre del 2016, vull dir que estava ja molt avançada d'alguna manera per aquests efectes secundaris que són, jo, pel meu entendre, són menors, no?
Perdona, deia... saps quins eren o no?
Sí, deien, pues, que dolor muscular, acné, que acné...
No? Pues t'aguantes, que... home! És aquesta tonteria.
No era el 90%, era el 40%, l'altre era una quarta part, vull dir que cosetes que dintre de tot després baixar la libido amb el temps, però bueno, a la dona també li baixa la libido.
Amb la píndola, sí.
I els homes en general, si et baixa una mica no passa res, perquè ja la tens tan alta tot el dia.
I ara han trobat, precisament, han afegit, tu això ho sabràs millor que jo, en la testosterona, la progesterona, vull dir que intentaven fer una píldora o un injectable,
sí.
Pues que sembla ser que precisament no baixa la libido, sinó més aviat deien que potser l'augmentava una mica i tot, o sigui que, bueno...
Però tot això venia perquè us preguntava per la indústria farmacèutica, si creieu que hi ha un interès masculinitzat en aquest sentit.
Jo explicava que he fet aquesta revisió i precisament el que fa l'article és un home que diu que no treballa en cap farmacèutica, però ell creu que sí, que les farmacèutiques tenen clar que el guany el tenen amb la píndola de la dona, la píndola anticonceptiva, i que la píndola masculina no els hi reportaria.
De veritat? Els homes no la comprarien? No la prendrien?
Jo crec que no.
Això la consulta es pregunta.
Però per què?
Mira, abans ho comentàvem, em sembla mai... Sí. Jo fa 10 anys que vaig acabar l'especialitat, mai un home m'ha vingut a preguntar si pot prendre la píndola. Ha vingut a demanar vasectomia, etc. Mai ningú m'ha preguntat si existeix alguna alternativa a això.
Però i... Per què creus que passa això? És a dir, perquè creuen, l'home creu que s'hi pren una píndola i deixa de ser més home perquè no és fèrtil?
No, jo
és
crec...
així d'absurd o no?
Jo crec que és una qüestió de... És que ja se la pren ella.
L'egoisme que... puridor, no?
Em sembla, o sigui, no vull generalitzar, dir que tots ens passa, que tots fem això, però crec que genèricament és com, bueno, si ja hi ha la píndola femenina, pues, què haig de fer jo amb una pastilla?
Però si no ho demanem nosaltres, coi?
En 10 anys de consulta, doctor, no t'ho han preguntat mai?
No.
I en tots els anys al capdavant del centre d'anticoncepció jove?
Tampoc. Preguntant, no. Però són molt jovenets, comencen les seves relacions. Nosaltres apostàvem molt pel preservatiu, per el tema de les infeccions, vull dir que o el doble, o el que en diem la doble protecció, que és la píndola a la noia i el preservatiu al noi.
I en canvi...
Sí. Que hi hagués, doncs, realment una preservació de les infeccions i de l'embaràs, no?
I, en canvi, demanar tenir alguna cosa, quan encara no existia la Viagra, tenir alguna cosa que li fes tenir erecció, això sí que s'ha preguntat, no?
Home, sí. De tota manera, quan va sortir Viagra, hi va haver moltíssim... Hi havia moltíssim home amb problemes que va començar a venir... arran de la Viagra... Van venir a consulta, sí, però...
No sé, és que a mi em sembla al·lucinant que els homes puguin tenir ereccions als 85 anys i, en canvi, no puguin tenir la possibilitat de no ser fèrtils durant un temps i descarregar la parella d'aquesta responsabilitat. Perdoneu, no ho sé, potser...
És manca d'interès, no?
Sí.
S'està dient. Hem fet una enquesta a Twitter. Sí. Com a homes prendríeu píndola anticonceptiva? De moment el 100% és no.
No!
Però l'acabo de penjar i hi ha un sol vot. Per tant, encara podem revertir el tema.
El viatge és molt gran, eh?
És molt dràstic.
Va, feu el favor de participar en aquesta enquesta, que volem sentir sobretot als homes quina és la vostra opinió. Última pregunta sobre aquest tema en concret de la píndola anticonceptiva masculina. Acabarà sortint? Per molt que potser no hi hagi marge de benefici?
Jo no et sé.
Creieu que no?
Jo crec que no, perquè pensa que s'està investigant.
Abans deixarem de ser calvos amb pastilles que amb això.
S'està investigant des de fa molts i molts i molts anys. I a més es coneix, i és el que diu ell. Vosaltres doneu testosterona més de... i els hi heu d'explicar que poden tenir problemes de fertilitat.
De fet, amb homes que tenen disminució de testosterona i els hi dones testosterona perquè tinguin més desig, més millor acció, etc, es musculen més, però els hi has de dir que quedaran infèrtils. Per mi, una manera seria vendre, diguéssim, la idea com optimitzes, diguéssim, estaràs millor hormonalment, estaràs més musculós, tindràs millor acció i com a conseqüència perdràs la fertilitat. Seria, jo crec, l'única manera.
I quan els dius que perdran la fertilitat, els afecta?
Els homes que venen, diguéssim, els homes molt joves que encara no tenen fills, s'ha de buscar alternatives hormonals que són molt complexes. Els homes que ja són, que són més grans, que tenen fills, etc., cap problema.
Els és igual.
Sí.
És a dir, no senten la seva masculinitat atacada pel fet que no puguin engendrar descendència.
No.
Però si logressin una anticoncepció òptima seria irreversible la infertilitat. Per tant, seria irreversible la infertilitat. Igual que amb la píndola.
Amb la píndola o amb un DIU.
És una de les coses que més demanen les dones. I això, quan la deixi, em podré quedar embarassada? Aquesta és una pregunta molt important. Vull dir que...
Parlava de possibles efectes secundaris, però, clar, la píndola femenina n'en té també. I les dones convivim amb això. Per exemple, repassem-ne alguns.
A veure, en aquests moments són menors, eh?
Diem
nosaltres,
sí.
Efectes secundaris menors. I, en canvi, també hi ha algunes coses positives, com és, doncs, que baixa el dolor de regla, de la dismenorrea, que baixa la quantitat de regla, amb la qual noies que a vegades tenen anèmies i tot això, doncs, els hi va molt bé, perquè tenen regles menys abundants, o sigui que hi ha una situació de coses positives. I les coses negatives, hi ha noies, n'hi ha més... hi ha noies que els tenen uns efectes i hi ha noies que en tenen uns altres, però hi ha un efecte que jo penso que és important, que és que crea una certa depressió, sense dir depressió major,
un estat d'ànim més baix,
un malestar, que de vegades diuen que la libido se'n va, no? Vull dir que diuen que des de que prenc la píldora és que es... O sigui, que hi ha noies...
I això ara que està avançada, ara, a dia d'avui, imagina't.
Sí,
imagina't fa 57 anys.
Sí, per això, perquè és que hem provat, no sé, com 30 classes de píndoles.
I els homes del món tan tranquils, eh?
Aquest és el resum.
És que em posa molt nerviós, em posa molt nerviós.
Mira, l'enquesta de moment, anem 71% sí, 29% no. Un oient, el Llop, diu, sí, per què no? Clar. I bastaria bé que expliquéssim per què no prendrien la píndola, no? Els que han marcat que no.
Sí, 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 ens ho expliqueu, sisplau. Això que és via Twitter?
Twitter.
Sí. Twitter, arroba Estat de Gràcia. Seguim parlant d'anticoncepció, va. El que dèiem, la píndola anticonceptiva per l'home és el futur. Un futur que no existirà, segurament, però és un futur hipotètic. I el present i el passat és la de la píndola femenina. Fa 57 anys aquest any, que evidentment, com deia la Rosa, va canviar la sexualitat de les dones de dalt a baix, no? Mm. Tu te'n recordes d'aquell moment, te'n recordes del
sí,
que va suposar?
Sí, perquè jo ja havia lluitat, havia estat en un grup que es deia DAIA,
sí.
Dones per l'autoconeixement i l'anticoncepció, o sigui que porto molts i molts anys, llavors estava fent segon de medicina, jo, però havia treballat d'enfermera molts anys, perquè primer vaig fer enfermeria, i és clar que el recordem, perquè nosaltres receptàvem la píndola com a regulador de la regla, però no com a anticonceptiu, perquè no existia.
Aquest era el perquè precepte, aquí, no?, aquí, per regalar-lo.
Aquí es va legalitzar als anys 75, em sembla. Vull dir que, o sigui, hi era, però el que posava era això, que regulava la regla, i per tant, doncs... es donava...
Imagina't, si vosaltres des de DAIA fèieu, havíeu arribat a fer contrabanda de diafragmes.
Sí. Com tetines de biberon les entraven per... I llavors, doncs, perquè la dona tingués autonomia amb ella mateixa i es pogués preservar, doncs ensenyàvem a col·locar el diafragma, sí. I posàvem dius, els dius venien d'Anglaterra.
Quins
o sigui,
temps,
aquí,
eh?
Ui,
el doctor
aquí,
fa una cara.
Està al·lucinant. I l'època franquista això va ser terrible, eh? Molt terrible. I llavors les dones havien d'anar a interrompre l'embaràs a Anglaterra amb avions que a vegades la meitat de l'avió
anaven allà.
Us imagineu que els homes haguessin hagut de passar mètodes anticonceptius de contraband i receptar-los sota un precepte que no era estrictament... T'ho imagines, Eduard?
Puf, com costa de creure el sarau que s'hagués organitzat.
Jo en conec un ben a prop meu.
Ho haguessin legalitzat, home, ràpid. Clar. Si és interès dels homes...
Si haguessin tingut un problema sí, ells... Ara mateix estaríem, vaja...
Segur que hagués anat tot més ràpid.
A la nostra època sí que s'hi prestaven, perquè jo conec un ben a prop meu que va entrar amb cremes espermicides, perquè li van demanar que les portés de França. I el van arreplegar a la frontera. Les cremes...
Què va dir que era? No, eh?
Caballero, ¿esto qué es?
Pues mira...
Algo que declarar...
Una altra contracepció que funciona i que és bastant demanada és la vasectomia, doctor.
Sí,
no sé a Catalunya com està a nivell de xifres.
Sí, fem moltíssima vasectomia. És el mètode anticonceptiu més segur que existeix, és definitiu. Tot i que molts pacients et diuen, però això
què vol dir?
Perquè podré desfer?
Sí, això hi ha molta pregunta en aquest sentit. Els homes volem ser fins al final, sí. La possibilitat de si als 95 podem tenir un fill, imagina't, i deixar la nostra llavor... Allà estem, eh?
Jo sempre dic que s'ha de pensar que és per sempre. O sigui, que no és la típica cosa com quan estàs escrivint un Word que dius m'he equivocat i faig el desfer. No és tan fàcil. El desfer no és tan automàtic. I existeix una cirurgia que reverteix la vasectomia, però no obtens el 100% ni lluny de resultats. Per tant, si anem a vasectomia, hem de pensar que tanquem la parada.
Tanquem la parada.
Tanquem la parada.
Sí. Molt bacs, eh? Tanquem
la paradeta.
S'ha parlat molt, això, de si reversible, no reversible, que si tanques... Però té molts problemes, no? Perquè...
És una cirurgia molt complexa de fer. El percentatge de repermeabilització és al voltant de 2/3. Vull dir que està molt bé, però 2/3 no és 100%.
S'han donat molts casos, no? Però jo conec ja alguns casos de homes que tenen una segona parella, llavors la tenen més jove, aquesta segona parella, vol tenir filles, llavors ell ja sabia fer la vasectomia, llavors aquí tenim un problema, no? Bueno, escolta, ja...
Veus, això si no fos vasectomia, sinó una píndola... O una injecció un cop al mes, no hi hauria cap problema.
Ara. Senyors, ha estat un plaer. L'únic, ho hem de deixar aquí, hi ha més temes. Per exemple, hi ha un tema que em preocupa bastant i és que sortia un estudi el 2015. Una de cada 5 noies no fa servir cap mètode anticonceptiu a Espanya.
Ah, sí.
Una de cada 5! Sí. I a més és que estem parlant no només d'embarassos, sinó de malalties de transmissió sexual, que és molt important, això. Però no sé si tenim temps de parlar-ho, això, ara.
Això és un meló tan gran d'obrir.
Sí.
Jo només us volia dir, de totes maneres, que Espanya és el país on menys anticonceptius hormonals es fan servir, eh? Vull dir que també tenim aquest conflicte, i llavors per això doncs, bueno, tenir una llei d'avortament que empari és molt important, jo penso que és molt important, però a la vegada la feina que hem de fer de campanya...
Però portem molts anys fent educació.
Sí, però mira, pugem i baixem.
És cíclic, això.
Escoltem el que volem escoltar, també, no? No saps què fer.
Està clar que informació n'hi ha moltíssim.
Clar, és que... No sé si es pot fer millor, això, ja.
I que l'anticoncepció, de totes maneres hormonal, sí que es necessita una visita mèdica. Jo això ho vull dir, perquè sí que hi ha persones que tenen alguna malaltia o alguna alteració que potser no en podríem prendre. Això val la pena. Seria tant per homes com per dones. Vull dir que això...
I saps on no hi ha cap problema amb el sexe virtual? Feu-ho tot per internet i ja està.
I aquí no hi ha...
Ui, el doctor, què vol explicar?
El sexe virtual dona molts problemes.
Què dius ara?
El porno dona molts problemes.
Ah, bé.
Ho parlem un altre dia?
I tant.
El porno dona molts problemes.
Podem parlar de la sexualitat masculina i la femenina.
Va, quedem un altre dia, doncs, amb l'Eduard García Cruz, uròleg de l'Hospital Clínic, i la Rosa Ros, metge especialista en adolescència i educació per la salut. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
A vosaltres.